créixer en la responsabilitat cap a la casa comuna natural que Déu ens ha confiat. Amb aquesta frase, amb la qual el Papa anunciava diumenge passat la publicació, aquest mateix dijous, de la seva nova encíclica Lloat sigui Senyor, comencem avui l'Església no s'atura. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i també de l'Àngel de Arriba. Àngel, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Com estem?
Bé, perfecte.
Avui parlarem de voluntariat i amb dos testimonis.
Exacte. I, a veure, el voluntariat, que penso que és una de les figures que s'ha implantat moltíssim, sobretot a nivell d'església, i, per tant, considerava que era interessant, ara de cara a l'estiu, que hi ha molts joves, sobretot, vull dir, que es plantegen el tema aquest de voluntariat, portar aquests testimonis, bueno, per donar fe, no?, de lo maco que és ser voluntari.
El voluntariat és aquest nom propi de referència de l'església que no s'atura, eh? Si sí, hi ha sí. Una església que no s'atura és perquè té voluntaris que donen
i molts,
temps.
Que saps que, afortunadament, hi ha molts.
Doncs tenim amb nosaltres dues noies joves, una amb una experiència de voluntariat a Terra Santa i una altra amb una experiència de voluntariat aquí, amb les religioses de la Mare Teresa de Calcuta. Ens posem en marxa de seguida.
L'Església no s'atura. Una llum de feina en la foscor dels qui no la troben.
Saludem d'una banda Rocío Erdmann, que és voluntària amb una experiència a Terra Santa. Ja ens havia acompanyat en una anterior ocasió, si us recordeu, amics oients. Rocío Erdmann, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
També tenim amb nosaltres Míriam Vives, que és voluntària a l'Índia amb les germanes de la Mare Teresa de Calcuta, però també aquí a Catalunya, com dèiem abans. Míriam Vives, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, Àngel, tenim moltes coses per preguntar i per comentar. A veure sí. Si ens dona temps.
Correcte. No, comencem per la pregunta del milió. Per què Terra Santa i per què la Índia?
Fa 3 anys vaig tenir l'oportunitat d'anar-hi a una peregrinació a Terra Santa i vaig ser conscient de la importància que ha de tenir el cristianisme allà. Ha passat el temps i vaig tenir l'oportunitat també, se m'acabava una feina al desembre, no vaig tenir l'oportunitat de marxar-hi fora a la universitat i a la vegada vaig pensar també que sóc professora, que els alumnes viuen molt a través dels professors i si jo no tinc experiències, jo no puc transmetre això. Uh-huh. I Terra Santa era l'oportunitat d'anar allà i d'ajudar des de cristiana que soc en la meva possibilitat, que era en aquest voluntariat.
Uh-huh. I llavors com tu vas plantejar, o sigui, què va ser pels alumnes que vas
tot
plantejar?
Tot plegat. Va ser primer perquè tenia l'oportunitat de fer-ho, pels meus alumnes, perquè voluntariat hi ha molts, com sabem, no cal marxar fora. Com és Israel, no, potser els professors perden l'interès, no? Els alumnes viuen a través del professor, si el professor no té res que oferir, els alumnes et veuen com una persona més que no els aporta res.
Aha. I en aquest sentit vas considerar que t'enriquies a Terra Santa i que després això ho podies donar als teus alumnes.
I a més l'atractiu d'anar a Terra Santa sempre és molt motivador per un creient, per un cristià.
Exacte. No, tenia per triar un país, hi ha molts. L'Índia, com ha estat la Míriam, o Argentina, que també ha estat ella, o altres països, Àfrica... Però, home, com cristiana que ets, no?, i també parlàvem en l'altre programa de la persecució dels cristians, doncs hem de fer alguna cosa, no? I anar-hi allà i que el món sàpiga que hi ha cristians que van al seu lloc era important també per mi.
Era important. Perfecte. Pues, Míriam, explica la teva història, la teva...
El per què, primer de tot.
Per què la Índia? Doncs, bueno, Mare Teresa de Calcuta sempre ha sigut un personatge que m'ha interessat molt en l'àmbit cristià, una santa en vida... I el meu somni sempre havia sigut anar a la Índia, sempre ho tenia com un somni, mai trobava el moment, anar sola tampoc m'atrevia, la veritat, I un dia, per casualitat, pel carrer em vaig trobar una amiga que em va dir que tornava de Calcuta, que era tan bonic, i bueno, em va tornar a agafar l'entusiasme. Mm-hmm. Vaig arribar a casa i ho vaig dir a casa a l'hora de sopar, vaig dir m'encantaria anar a l'Índia, però sola no m'atreveixo. I el meu germà, que en aquell llavors no ho era, que ara és seminarista a Barcelona, va dir, si tu vas, jo vinc amb tu. I bueno, va ser el moment. La veritat és que acabava d'entrar a l'Hospital del Mar i vaig pensar, home, ara que estic aquí, si me'n vaig 2 setmanes i no agafo les suplències que em donen, em faran fora. Però per una altra banda pensava, si no ho faig ara, no ho faré mai més. Llavors, res, vaig a l'hospital, durant aquests 15 dies no hi seré, no em truqueu per fer suplències, però només són 15 dies, després torno, i ens en vam anar.
O sigui, la providència va treballar.
Sí, sí, sí.
Eh? Va fer que poguessis anar a Terra Santa, a la Índia.
A la Índia, sí, sí, no? Sí, sí, sí.
Explica una miqueta la vostra experiència, a veure, què feies quan vas arribar allà? Què és el primer que vas sentir? Quina va ser la teva tasca?
Bueno, quan baixes de l'avió, el primer que sents és una calor molt gran, molta gent i molt soroll. És un país completament diferent, que des del primer moment que baixes tot et crida l'atenció. A més, no vam agafar taxi, ens vam aventurar i al bus, ahí apretats com sardines, entre indis. I, bueno, va ser una experiència molt maca. I en seguida vam intentar trobar, el primer de tot, la casa mare, on estan les germanes, per preguntar què s'havia de fer, perquè vas allà sense haver connectat abans amb les germanes. I aleshores, un cop allà, doncs t'expliquen com és el voluntariat.
O sigui, no hi ha la possibilitat de concretar abans el que aniràs com a voluntària, sinó que vas a l'aventura?
Vas a l'aventura, perquè hi ha molts voluntaris, llavors les germanes no s'encarreguen de l'hospitalitat ni res, perquè llavors tindrien més feina amb els voluntaris que amb els germans pobres. I aleshores vas allà, sí que potser si tens connexió amb les... Sobretot si tens connexió amb les germanes de Barcelona, els hi dius, perquè sempre t'ompliran la maleta amb cartetes o coses per les seves germanes, però no quedes amb elles amb res. Llavors tu arribes allà, vas a la casa mare i et ofereixen totes les cases que tenen i tu pots escollir lliurement a on vols anar a ajudar. Uh-huh. Llavors l'horari és, t'ofereixen missa molt aviat al matí, no recordo ben bé l'horari, però com cap a les 7 del matí o les 6 i mitja. Esmorzeu tots els voluntaris junts, pa Bimbo i plàtano a palo seco, i després cada un des d'allà, des de la casa mare, surt cap a la llar, on ha decidit ajudar.
Hi ha una coordinació de les necessitats, això sí, entre les religioses us diuen on podeu anar o...
Sí, 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 el primer dia, bueno, hi ha uns voluntaris que estan un temps més llarg que t'expliquen totes les cases que hi ha a cada casa. Mai t'obliguen a anar a ninguna perquè entenen pues, que potser hi ha gent que veure nens malalts no poden i prefereixen estar amb adults. Et diuen on més fa falta, però... tu pots anar on vulguis.
Sí, que és totalment optatiu, no?
Sí, sí, sí,
diguéssim,
totalment
que,
lliure.
Com és un tema de voluntariat, evidentment...
El que passa que sí que et vincules. El que no pots fer és anar cada dia a un hogar, perquè, clar, els agrada que et coneixin el temps que estàs i que coneixis tu també com funciona aquella casa. Si cada dia vas a un lloc diferent, doncs més que ajudar, desajudes.
Desajudes, clar. Sí, no coneixes i, per tant, estorbes més que, més que ajudes.
No? I van ser 2 setmanes de voluntariat allà.
Sí, entre 15 i 20 dies. Sí, sí.
Molt bé.
Rocío, canviem de, sí. canviem de
canviem
país.
Canviem de registre i a Terra Santa.
El voluntariat que vaig fer jo no era humanitari, en aquest cas, és a Magdala. És una ciutat d'on era Maria Magdalena. D'ahir ve el nom. Maria de Magdala, que ha derivat de Maria Magdalena. I originàriament va néixer com un voluntariat arqueològic, perquè bueno, va ser un descobriment. No es pensaven que es trobarien arqueologia i van trobar arqueologia del primer segle. Després ha derivat ja més com a servei d'espiritualitat, de serveis d'ajudar a acollir la gent, de fer tours en el lloc, també de cuidar animals, o sigui, que fèiem de tot. Des de guiar tours, a cuidar animals, també netejar el que es necessita, ajudar a l'església, que tenen una església allà, fèiem de tot.
I com la Míriam, també totalment...
No, allà sí que tens una vinculació, has de demanar, o sigui, has de fer una sol·licitud. Jo vaig trobar el voluntariat per internet, i vaig demanar informació, em van contestar, vaig demanar per anar-hi allà, em van dir que sí, i a l'aventura també.
Ah, molt bé. Quant temps fa que us dediqueu al voluntariat d'una manera o una altra?
Jo vaig començar, quan acabava batxillerat i començava la carrera, a Sant Joan de Déu, a l'Hospital de Nens, que, bueno, com els nens no els pots deixar sols a l'habitació perquè els pares puguin tenir un descans, ni que sigui per un cafè, doncs tu t'ofereixes de quedar-te cuidant el nen mentre ells baixen els seus 5-10 minuts. Uh-huh. I va ser com la primera vegada que començava a fer voluntariats.
Uh-huh. I has fet altres voluntariats? A part de,
a partir d'allà, sí. Vaig, bueno, a l'Índia he anat dues vegades. Després vaig estar a Argentina amb una comunitat que es diu Institut del Verbo Encarnado, uh-huh. que són d'Argentina. I, bueno, els menjadors de la Mare Teresa vaig sovint, a èpoques, i també he passat pel Cotolengo. Uh-huh. La veritat és que m'agrada molt tot el que és humanitari.
Uh-huh. Rocío?
Al col·le ja et feien fer voluntariat, i a partir d'allà, doncs, també aquí, sobretot, en temes de catequesi i monitora d'estiu, no? En llocs que necessiten gent. A vegades també ha anat al menjador, no tant, però sí, més tema d'església, que necessiten mans.
Quina experiència ressaltaríeu com a voluntàries?
És una experiència molt enriquidora. O sigui, en el moment en què estàs servint, estàs oferint el més valiós a vegades que no ens donem compte, que és el teu temps. No? És una cosa que no recuperaràs mai. No? I també perquè vols, des de la teva llibertat, no estàs esperant res a canvi. Que el tema és que després sí que reps molt del que dones. Uh-huh.
No? Míriam?
Jo, com a voluntària, el que més m'enriqueix en aquest sentit és, bueno, saber que per mi la fe és molt maca. La veritat és que no sóc una persona que em costi l'oració especialment, però saber que tenim un Déu que és proper m'ajuda molt, i que aquest Déu es fa palpable en les persones. No és espíritu solo, uh-huh. i no és només estar de genolls a una església, sinó que és tocar els teus germans, no? I això és el que a mi, és el que a mi em fa sentir que Déu està a prop, que Déu està en cada persona que tu aculls, en cada persona que tu pots curar, que pots parlar, i que a la vegada Déu està en tu. I llavors també t'has d'oferir, no? Que no ets, tu no ets tu per tu mateix, sinó que ell viu en tu i t'has de donar als altres. Uh-huh. Que som...
No, ara estava pensant, llavors tu com a infermera, això ho sents també quan estàs aquí a Barcelona, a l'Hospital del Mar?
Aleshores, clar, quan marxo a l'Índia és com un submergiment, un bany profund. Quan estàs aquí sempre costa més, però intento pensar-ho, no? És el que sobretot m'ajuda a vegades quan et fan perdre la paciència, perquè no sempre és fàcil veure Déu tampoc amb algunes persones concretes, no? Però és el que també m'ajuda, i una mica és el motiu d'haver escollit aquesta carrera, no? Jo pensava, quan vaig acabar el batxillerat, no tenia ni idea de què volia fer, uh-huh. i vaig pensar a què m'agradaria dedicar-me. I va ser, a mi el que m'omple és estar en contacte amb les persones, i amb les persones en aquest cas malalt, bueno, que tenen com alguna deficiència o algun problema, i bueno, va ser aquesta la meva elecció de fer infermeria per això, no? Perquè m'ajuda molt a concretar la meva fe, a viure-la cada dia, per si no me pierden los laureles, uh-huh. i bueno, pensava que a part d'una professió és algo que a mi, o sigui, que m'omple i que li trobo el sentit.
Uh-huh. Avui ens acompanya Míriam Vives amb una experiència de voluntariat a l'Índia i també a Catalunya amb les germanes de la Mare Teresa de Calcuta, i Rocío Erdmann, que ha estat de voluntària a Terra Santa. Totes dues parlen del seu voluntariat, de la seva experiència.
Sí, jo us preguntaria què és el millor i el pitjor d'aquesta experiència.
Home, per mi el millor ha estat que he pogut viure en el lloc com d'on és Déu, no? D'on va néixer Jesús. O sigui, sobretot, a mi el que més em va agradar... Quan visites els llocs de Terra Santa, hi ha molts llocs que no són el que eren en la seva època. Uh-huh. El Sant Sepulcre, o... A vegades també hi ha llocs que no és en aquell lloc, però potser a 100 metres sí. Però hi ha coses que estan igual, com el llac de Galilea o les muntanyes són el que eren, i penses, ostres, és que Déu va veure això. I a vegades jo penso, el llac és com la connexió de terra amb el cel. O sigui, estàs allà i és impossible no pregar. És impossible. És el que deia Míriam. A vegades és difícil el dia a dia o amb les persones veure Déu, però a vegades en la natura també costa, i allà és connexió directa.
És el lloc físic de l'encarnació.
Exacte. No? Efectivament.
No es pot demanar més.
No. I el més difícil, home, la convivència en comunitat a vegades no és fàcil, perquè cadascú de casa seva, no? De casa seva pare, de sa mare. però també és molt bonic perquè fas família. Però a vegades és dur. També veure la realitat allà dels cristians no és fàcil. Veus, ostres, aquí va néixer tot i aquí és on falta més gent cristiana.
Míriam, amb el teu cas...
El millor i el pitjor.
Sí. Per mi, el millor em costa molt poc dir-ho perquè tot és que era, bueno, des del contacte amb altres voluntaris, que també és molt interessant perquè hi ha voluntaris de tots els països i de totes les religions, no només cristians, i això és molt interessant, fins al contacte amb els pobres i amb les germanes, tot era meravellós, el xoc cultural. El pitjor em costa trobar algú, potser el soroll, perquè a la Índia no hi ha un minut que no hi hagin cotxes pitant i no hi ha un minut de silenci, la veritat que això sí, inclús estar a l'església i sents tota l'estona cotxes perquè condueixen pitant, tocant el clàxon, o sigui, no hi ha silenci ni al matí ni a la nit. Això potser és el que costa una mica més, i el pitjor és quan tens de marxar, perquè estàs feliç i, bueno...
Sí, el pitjor moment és dia 10.
Sí.
Doncs llavors diu molt a favor de l'experiència.
Correcte,
perquè,
no?
El millor de les experiències viscudes, de totes, és acabar-les amb ganes de continuar, no? Que sàpiga greu que s'acaben. És bon senyal, això.
Justament us volia preguntar això. Tornaríeu?
I tant que tornaria.
Sí?
I tant.
Jo, de fet, vaig tornar. Vaig tornar al cap de 2 anys a la Índia, una altra vegada amb el meu germà, perquè sempre, a mi sola, em costa viatjar, encara que ja coneixia el lloc, i clar, totes les meves amigues marxaven sempre juliol-agost, que com a infermera mai tinc vacances, i llavors mai trobava una persona que volgués marxar fora de temporada. Uh-huh. El meu germà va dir el juny tenia l'oportunitat d'agafar també 15 dies de vacances, i vaig tornar a repetir.
Molt bé. I també, clar, no és com la primera vegada, que suposo que és única, però també segur que va enriquir-te amb moltes vivències diverses.
Sí, perquè sempre és nou, no? Com diu l'Evangeli, ell fa nou totes les coses.
Doncs avui Rocío Erdmann i Míriam Vives ens han explicat les seves experiències de voluntariat. Sé que no arribem a tot. Potser a mi, Àngel, m'agradaria preguntar-los a totes dues com animarien els que ens escolten a fer de voluntaris, aquí a casa nostra o allà? És una pregunta que també tenies
sí,
tu, no, Àngel?
Era, per tant... era la que estava prevista com a final.
Ens hem llegit el pensament. Perquè fantàstic. De voluntariat se'n pot fer molt. Adreceu-vos especialment als joves, si voleu, però els que ens escolten són de totes les edats. Per tant, també, per què no, es pot fer un voluntariat amb 70, amb 80 o amb més anys. Sí. Míriam, per exemple.
Doncs jo penso que si un es coneix, també sap quins dons Déu li ha regalat i on pot ajudar. Sí, i jo crec que hi ha voluntariats per tot, des d'humanitaris a organitzatius, a fer de tot. O sigui, no hi ha problemes de no encaixar. Jo crec que és voler. Voler és el més important. I a partir dels teus dons, dir pues, on em veig i les teves capacitats. No sempre ha de ser amb malalts o amb pobres, perquè si a tu t'afecta molt i realment t'has de deprimir, pues, potser no és el teu lloc, però penso que per fer voluntariats hi ha de tots els tipus, des de preparar menjar a coses organitzatives, que és voler. Voler animar-se i que... Bueno.
O sigui, el missatge que li donaries al jove o a la persona gran que estigui una mica indecisa en aquests moments... Què faig aquest estiu com a voluntari? Què li diria?
Que pensi en els dons que té, no? I en les
que
potencialitats.
Pensi... Sí. I que realment som una família gran i que ens hem d'ajudar, que tingui consciència de família, que no estem sols.
Rocío?
Res a afegir al que ha dit Míriam. Només la meva experiència és que el voluntariat que he estat jo hi havia gent de 70 anys fins a gent de 18. I érem família, no? Que és el que ha dit.
Família de totes les generacions, sí. Fantàstic. Moltíssimes gràcies, Rocío Erdmann, voluntària a Terra Santa, i segur que voluntària aquí també, amb moltes experiències, que un altre dia podem comentar, i també Míriam Vives, voluntària amb les religioses de la Mare Teresa de Calcuta, la Beata Teresa de Calcuta, i esperem que futura santa, i també aquí a casa nostra, que vagin molt bé a totes dues, i fins una altra. Felicitats per aquesta feina i per aquesta experiència compartida avui a l'Església No S'Atura de Ràdio Estel.
Gràcies
a vosaltres. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Avui acabem, Àngel, tornant a anunciar el curs d'estiu de la Facultat de Teologia de Catalunya amb el títol Quin nom per a l'Església, Poble de Déu, procés i reptes d'aquesta recuperació. I és que el document del Papa Francesc, la joia de l'Evangeli, entre molts altres estímuls, torna a posar-nos en primer terme l'Església com a Poble de Déu. Aquesta experiència, aquest curs d'estiu de la Facultat de Teologia, és el dijous 2 de juliol, el divendres 3 de juliol i el dissabte 4 de juliol. Durant matí i tarda, amb diferents sessions, i el diàleg al final. En tot cas, per apuntar-se, doncs, trucar a la Facultat de Teologia de Catalunya. Per exemple, es pot trucar al 93 454 16 00, al telèfon del seminari, o buscar a la web de la Facultat de Teologia per inscriure's en aquest curs. Molt interessant, i el comentarem amb Xavier Morlans, no?
Sí, correcte. El dia 30, si Déu vol, ho comentarem.
D'aquí dues setmanes. Gràcies, Àngel, i fins la setmana vinent. Vinga, bona tarda.
Fins la setmana vinent.
Fins aquí l'Església no s'atura. Continuem a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Gràcies a tots els que veniu al sopar de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. L'hotel Avenida Palas ja està ple, però si ho vols, encara estàs a temps de venir al cinema. T'hi convidem. Si vols gaudir del documental Camino a la Escuela al Comèdia, només ens has de trucar i dir-nos el nom dels que veniu. Passa-ho, et convidem al cinema. La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Perdó. Ràdio Estel.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries Ràdio Estel. Us oferim en directe la pregària de vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.